Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són, què fan, com són, la seva vida, la seva feina. Diàleg. Aquest dimarts al migdia a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre, l'espai de les converses.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L una vegada més. Arriba el diàleg amb Joan Launes, que el tenim ja nosaltres. Joan, què tal? Molt bon dia.
Hola, Edu, bon dia, amics de Ràdio Móra d'Ebre. De nou ens trobem davant dels micròfons.
Altre cop, el programa del diàleg del mes de març.
Del mes de març, sí.
Ja comença a arribar la calor.
Bueno, podem estar contents, no? El temps ens acompanya, la vista des d'aquí és extraordinària,
com
no?
Sempre,
com sempre, sí. Com sempre, vam passar el nostre riu, no? L'Ebre.
I
a més, en aquests camps... O sigui, tots florits. O sigui,
bones vistes.
Fa goig.
I avui amb nosaltres segur que hem tingut moltes bones vistes, també.
Sobretot bueno, jo crec que estem molt ben acompanyats, Edu. Estem molt ben acompanyats perquè tenim en nosaltres avui una persona dins de l'àmbit del món de la cultura, també del món de l'arqueologia. És una persona de la comarca de la Terra Alta, del municipi de Batea, i ell és Pere Rams. Pere, què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia, Joan. Encantat.
Doncs pues molt bé, anem a conèixer, si et sembla bé, Edu, una mica més el nostre invitat, no? Pere Rams i Folch va néixer a Tortosa el gener de 1974, va iniciar els seus estudis al Col·legi Públic de Batea, població de la Terra Alta, on ha viscut des del seu naixement. Es va llicenciar en Història, especialitat prehistòria, Història Antiga i Arqueologia a la Universitat Rovira i Virgili. Pere Rams, dins de l'activitat investigadora de la seva professió, ha treballat activament a la comarca de la Terra Alta, on, entre d'altres activitats, ha estat codirector del projecte d'estudi d'adequació i recuperació de la via romana de Batea i investigador del projecte d'estudi de la línia fortificada de la Fatarella, documentació gràfica i topogràfica. En la seva tasca professional destacarem les intervencions arqueològiques en diferents obres realitzades a les nostres comarques. A tall d'exemple, ens referirem a tres actuacions de l'any 2012. El control arqueològic de les obres d'accés al castell de Miravet, el control arqueològic als treballs de neteja de les trinxeres de la partida dels Codissos al Pinell de Brai i també el control arqueològic a les obres de pavimentació de l'interior de la capella de la Misericòrdia a la Fatarella. Totes tres intervencions foren realitzades conjuntament amb Josep Maria Pérez. Pere Rams ha realitzat nombroses excavacions arqueològiques. Cal esmentar les excavacions arqueològiques al castell de Móra d'Ebre els anys 2006 i 2007. L'excavació i control arqueològic al claustre del convent de Sant Salvador a Horta de Sant Joan l'any 2010. La del molí d'Oriol a Flix l'any 2011. L'excavació arqueològica al molí fariner, el molinot a Miravet, el 2012. I l'excavació arqueològica al fossar del Castellnou de Flix, el 2013. Professionalment ha intervingut en diferents excavacions de nombrosos jaciments i monuments de les nostres comarques. En l'apartat de restauració i consolidació de jaciments, Pere Rams ha treballat en diferents escenaris de la Batalla de l'Ebre. Destacarem, entre d'altres, l'any 2004, l'excavació, restitució i consolidació de les trinxeres de la Batalla de l'Ebre a l'espai històric de les Deves a la Fatarella. L'excavació, restitució i consolidació de les trinxeres de la Batalla de l'Ebre a l'espai històric Senonze, els Barrancs, a Vilalba dels Arts. I la recuperació del lloc de comandament de la 35a Divisió de l'Exèrcit. Pere Rams ha publicat nombrosos llibres relacionats amb la seva professió, alguns d'ells conjuntament amb altres autors. Esmentarem diverses obres. Flix, objectiu de la guerra a bombardejar, 1937-1938, editat l'any 2009. Passat i present de la cooperativa de Batea l'any 2012, en Josep Maria Pérez, aquestes dues obres. I evidències arqueològiques del ritual de la mort a la Terra Alta medieval amb Josep Maria Pérez i Miquel Sunyer. Ha publicat gran quantitat d'articles i capítols de llibres, ha presentat comunicacions a congressos, ha estat director de camps de treball per a joves i ocupacionals, ha impartit xerrades, conferències i diversos cursos. Pere Rams també destaca dins de l'àmbit cultural. Hem de dir que del 1995 al 2003 fou membre de la Junta del Patronat Probatea, on fou elegit president l'any 2003 i va estar president fins al 2008. Des del 2001 és membre del Consell de Redacció dels Dossiers d'Història Terraltenca, editats per la secció d'Arqueologia del Patronat Probatea. Del 2002 al 2006, membre de la Junta del Centre d'Estudis de la Terra Alta. Del 2000 al 2009, membre del Consell de Redacció del Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, editat pel Centre d'Estudis també de la Terra Alta, com és obvi. Des del gener del 2007 al 2009, president del Centre d'Estudis de la Terra Alta i del 2011, secretari de l'Associació Cultural La Castellania. Hem de dir que Pere Rams és casat i té dos fills. Pere, han fet un repàs ràpid a una gran quantitat de currículum.
Déu-n'hi-do, no?
Comencem pels inicis.
Sí.
Aquests inicis als... Quan estaves cursant estudis de GB a la teva població, no? Batea. Vas néixer a Tortosa, però vas néixer a Tortosa com naixíem tots a clíniques, sí, sí. No? De Reus, o de Tortosa, o de Tarragona, no?
Allí on tocava.
Aquests anys d'infantesa, més que de joventut, no? Van ser potser aquells anys els que van marcar la vocació o les ganes de Pere Rams de ser arqueòleg?
Potser no... però el que sí que hi havia era hi ha un interès per la història. No estava al punt per dedicar-me com he acabat dedicant, però potser sí que ja m'agrada anar a veure els jaciments arqueològics d'allí de la comarca o el castell del Gas, que era el que tenia més a prop. Sí, ja em comença a agradar, però mai plantejar-me-ho d'acabar estudiant i dedicar-me-hi.
El patrimoni, la riquesa patrimonial que té Batea, hi té alguna cosa a veure, també?
Sí, a veure, de fet, Batea és un dels pobles que més jaciments arqueològics catalogats té. Potser també influeix de que Calesta i jo i el meu company de feina, el Josep Maria Pérez, hi hem perdut més temps prospectant pel poble i mirant coses del terme, i clar, doncs això fa que coneguem més jaciments, però realment sí. L'estar a la vora del riu Algàs li dona una riquesa que altres pobles de la comarca no tenen, en quant a jaciments.
A la Universitat Rovira i Virgili hem dit que vas cursar els estudis per la llicenciatura d'Història, especialitat prehistòria i Història Antiga i Arqueologia. Aquesta època, l'època en què vas estar a la universitat, va marcar alguna tendència dins de la teva trajectòria professional?
Bueno, de fet, quan vaig començar a estudiar a la universitat, ja llavors sí que ho tenia més clar de que em volia dedicar a l'arqueologia. De fet, ja l'últim curs, quan fes les proves per a que anés als instituts a donar algunes classes, jo no, ja no em vaig interessar per a continuar per la rama esta de l'ensenyament. Ja em volia dedicar professionalment a l'arqueologia. Massa bé com ho faria no ho tenia clar. I, de fet, quan vaig acabar d'estudiar, després de fer la prestació social que feia el compte del servei militar,
sí.
Llavors ja vaig començar en la companya, en el Josep Maria Pérez, a treballar junts i estar ara que no hem anat parant.
No hem anat parant fins ara, tot i que són moments difícils.
Sí, però bueno, a veure, no al ritme que com estos anys anteriors, que quasi enllaçàvem una intervenció en una altra. Ara estan més comptades, però bueno, anem fent. També m'agrada sempre destacar que la major part de vegades nosaltres no hem buscat la feina. Sempre ens venen a buscar nosaltres.
Hem parlat de Pere Rams en la seva activitat investigadora. O sigui, hem dividit la seva trajectòria professional en diferents àmbits, no? En aquesta activitat investigadora, tu coneixes molt bé i has investigat en aspectes relacionats en les nostres comarques. I hem dit que Terra Alta, Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre, potser no, però potser més Terra Alta i Ribera d'Ebre.
No, de fet, lo que nosaltres ens vam plantejar quasi des d'un començament era treballar sobretot a les Terres de l'Ebre.
Sí.
Cap a la zona de Tarragona ja hi havia moltes empreses d'arqueologia, cap a la zona de Tortosa i el Montsià pues, també hi havia algunes, tot i que també hi hem anat i hem fet pues, treballs prou interessants, però el nostre àmbit d'acció sol ser la zona esta de Terres de l'Ebre, tot i que degut, pues, que no hem tingut tanta feina aquests últims anys, pues, també hem treballat a la carretera de Valls al Vendrell, que ens queda bastant lluny quan hi hem d'anar. Ara estem treballant a Montroig del Camp, ja surt una mica de l'àmbit.
Sí, sí.
I també, pues, hem fet algunes coses per la zona de Lleida.
En esta activitat investigadora hem vist diferents actuacions, com per exemple podria ser la recuperació de la via romana de Batea i la línia fortificada de la Fatarella. Quina destacaries tu, que potser nosaltres no hem nomenat, dins d'aquesta activitat investigadora, que t'hagi satisfet, que t'hagi donat algun tipus de satisfacció dins de l'àmbit aquest?
A veure, lo de la via romana va ser un projecte dels primers que van començar a treballar. Vam buscar informació als arxius, a més de teníem les evidències dels trams empedrats que estaven allí a Batea, però mai més ben dit, va ser una via morta perquè no vam trobar documentació relacionada en aquesta via, i clar, sí, sí. A la que no trobes documentació, en les quatre pedres que hi ha és molt poca cosa, doncs, per a continuar investigant. Sempre ens ha quedat el cuquet de que si algun dia féssim alguna excavació, però pensam de que no donarà massa fruits. Estan allí els empedrats que s'han conservat tants anys, i de moment que s'aguanten així, perquè potser qualsevol actuació encara li serà més perjudicial que beneficiós. I el de que potser estem més contents o més esperançats és un que no s'ha anomenat, que fa molt temps que hi treballem, però de fet oficialment l'hem iniciat enguany, és lo de l'estudi de la línia fortificada de la línia del Cinca. A veure, és un tema bastant desconegut perquè no hi ha gens de bibliografia, no se'n troba, i es tracta d'unes fortificacions que comencen quasi als Pirineus d'Osca, baixen per tot el riu Cinca, i a Faió creuen l'Ebre, i des de la Fatarella passen pel terme de... No, des de la Fatarella, perdó, des de la Pobla de Massaluca, passen pel terme de Vilalba dels Arts, per Batea, per Caseres, per Horta de Sant Joan, i s'acaben quasi al límit del terme d'Horta de Sant Joan en lo de Prat de Comte. Són quasi uns 200 quilòmetres de línia fortificada,
sí, sí.
En unes fortificacions impressionants. A veure, a la gent, quan els hi donem l'exemple, els hi ficam que s'han d'imaginar una espècie dels búnkers de la Segona Guerra Mundial que hi havia a Normandia.
Sí, sí.
En emplaçaments per a peces d'artilleria, nius d'ametralladora, punts d'observació, refugis pels soldats, polvorients, que tot això ho tenim escampat per la Terra Alta i ja per la zona de l'Aragó, i que fins ara ningú hi ha prestat atenció. I esperam nosaltres a veure si trobem documentació i podem estudiar-ho.
Per tant, en això encara hi esteu treballant.
Sí, sí, sí. De fet, encara hem estat començant a moure els fils per a demanar subvencions a l'Institut Ramon Muntaner i al Departament de Cultura de la Generalitat, a veure si almenys podem trobar alguna cosa per anar a investigar els arxius d'Àvila, de Salamanca.
Això és una actuació que esteu fent a títol personal, no està,
sí,
contractada
això,
per
no,
ningú.
No, això és, no és purament...
Treball,
no.
No és un treball adjudicat.
No, això és només interès, perquè els tenim al poble, tota la gent del poble més o menys ho coneix, però nosaltres volem fer el pas este una mica més important ja de documentar-ho, de que quedo constància del que hi ha. Perill de que rompudes agrícoles o molins de vent, pues, ne puguen malmetre algun, pues, almenys que poguéssim dir allà on estan.
Molt bé. És un treball vocacional de l'arqueologia?
Sí, em penso que sí. Sí, sí, perquè quan estàs fent aquestes muntanyes a l'estiu a 40 graus, allí a pic i pala, i en pols i en mosques i d'això, sí, sí, és molt vocacional.
I més quan ho fas a títol personal, no?
Sí,
com molts,
sí,
com molts
no.
Que heu fet.
A veure, sí, és que una part és de la professional, a la que et contractem, sí, sí. Pues, per a restaurar algun jaciment o per a obra pública, i l'altra és ja les intervencions que fas perquè tu hi tens un interès i perquè t'agrada.
Intervencions arqueològiques. D'intervencions arqueològiques també n'hem esmentat algunes, però la intervenció arqueològica en què consisteix, Pere?
A veure, hem de diferenciar lo que és una prospecció, que com has vist n'han fet moltes prospeccions, sí, sí, ja sigui per una carretera, per una obra del rec, per una línia elèctrica, perquè un pagès vol fer uns treballs agrícoles en una finca i se li fa fer una prospecció, que això consisteix bàsicament en patejar el territori i mirar si hi ha restes o no hi ha restes. Si hi ha restes, fas un informe dient que hi ha restes i llavors l'administració ha d'autoritzar o no la intervenció. Això és una prospecció. Sí. L'excavació pròpiament dita, ja et fiques damunt d'un jaciment, excavar. I després intentar saber el que hi ha en la mateixa finalitat. Si un constructor vol fer una obra en un solar i a baix té restes arqueològiques, doncs li faran excavar i l'administració decideix si pot o no pot tapar.
Si pot continuar o no pot continuar l'obra.
No, la major part de les vegades...
Per això moltes obres públiques, abans de que es puguin fer o es puguin realitzar aquestes obres, hi han d'anar els arqueòlegs per veure realment si hi ha alguna cosa.
Per exemple, el cas este últim que estem treballant a Montroig del Camp, doncs és una cosa preventiva. En principi, l'administració no sap si quan aixecarà els carrers del casc antic trobarà o no trobarà.
Sí, sí.
En la majoria dels casos no troba, però, per exemple, aquí a Montroig, pues, l'últim dia vam trobar l'entrada en un refugi antiaeri que la gent més o menys sabia qui
una
estava.
Una notícia que la premsa ha sortit aquests dies.
Pues molt bé, des del primer dia que hi vam estar, tota la gent gran del poble ens anava dient trobareu el refugi antiaeri, trobareu el refugi antiaeri. Vam aixecar tot el carrer Major, la màquina,
al final va sortir.
La màquina feia una rasa de 2 metres de fondo per a ficar la claveguera nova. No sortia el refugi i estàvem arribar a pensar que era un bulo local. Sí, sí. I allà un menys mos pensem que sortiria a la vora de la Iglesia Vella, pum, vam trobar la boca d'entrada i llavors sí, vam poder entrar a dins i ara l'estem estudiant.
I el centre de conservació està bé?
A veure, està bé, té problemes d'humitat. Hem de pensar que està davall del subsol del poble, hi ha filtracions d'aigua... Però dins del que cap està bastant bé. L'únic problema és que una de les boques, que és la que vam trobar nosaltres, està al mig del carrer, i dos boques més, una, mos pensem que estaria a l'antic ajuntament, però mos ho faltaria confirmar, està la boca tapiada, i llavors hi ha una part que està enderrocada que no sabem on surt, si surt a una casa o... A veure, podria ser visitable fàcilment, però sempre es penses que es pugui condicionar.
Anem a les excavacions arqueològiques, continuem parlant del tema, i aquí ja parlem d'excavacions, i en aquest cas jo vaig conèixer Pere Rambo, el coneixia abans ja, però vaig mantenir una bona relació, va ser a les excavacions arqueològiques del castell de Móra d'Ebre, no? Unes excavacions que es van fer el 2006 i el 2007. Sembla que van ser 3 intervencions o 3 excavacions,
sí,
no?
Sí, 3 campanyes.
3 campanyes, exacte. Campanyes. 2 en un mateix any, sí. i una en un altre, no? I on realment, doncs, bueno, es van trobar algunes coses, no? Com, per exemple, les escales d'accés, no?
Van recuperar les escales d'accés
al castell. Al castell vell, no? Castell vell, en còdols.
Sí,
estaven amagades davall de les altres.
De les que es feien.
Vam aixecar el paviment també, no?, del pati d'armes.
Del pati d'armes.
El paviment, no. I allí també van aparèixer, em sembla, unes bales, no?
Sí, van sortir bales de com si de l'època carlina, com si hi hagués hagut una espècie, o eren bales de plom, i la quantitat que em va sortir donava a pensar que o bé... eren magatzem de munició o les feien allí.
Sembla ser que es van fer allí, Pere. Sembla ser que es feien allà, almenys en algun escrit. Uh-huh. En algun escrit s'ha vist. El fet d'aquestes excavacions, d'alguna manera, t'ajuden a anar descobrint o reescrivint la història, no? La història d'aquestes fortificacions o d'aquests edificis que són patrimoni. El castell de Móra, per exemple, gràcies a aquestes excavacions, es van poder datar aspectes importants de la fortificació.
Sí, és clar de veure, per exemple, aquí el castell de Móra, pues els paviments. Jo recordo el castell que potser la primera vegada que hi vaig entrar va ser el primer o el segon any que es feia el de la Móra Morís, que no hi havia entrat mai.
Sí, sí.
I clar, de la primera vegada que hi vam entrar, com ho vam dir a nosaltres, després de la quantitat de terra que vam arribar a traure...
Completament canviat.
Com vam arribar a traure d'allí, pues, clar, la imatge és totalment diferent. En el tema de les escales és el més evident. Hi havia unes escales fetes en blocs de pedra, en carreus de pedra. Quan lo vam excavar, vam baixar quasi a la vora d'un metre d'aixecada i vam deixar unes escales que eren en petites rampes.
A més, es va descobrir una porta tapiada.
Molt bé.
Que allí es tindria que fer una nova intervenció arqueològica, suposo.
Però són mala època.
Mala època per intervencions?
Sí, més estes que eren fetes des dels ajuntaments. Pues, clar, una cosa és de que siguen obligades i les altres eren, com el cas d'aquí de Mora, que era l'Ajuntament el que tenia interès en fer els treballs d'excavació, i clar, pues, la situació econòmica dels municipis no és la mateixa.
No és la mateixa. En quant a excavacions arqueològiques, n'heu fet bastantes o has intervingut en bastantes en poblacions de la nostra comarca, de la Ribera d'Ebre i també de la Terra Alta, no? Hem parlat del molí d'Oriola Flix, que també actualment estan
l'estem a punt.
Esteu,
de,
no?
Estem a punt, estem treballant.
Serà
visitable perquè, de fet, ara un fuster mos està fent les passeres de fusta i l'accés a dins del molí. Un ferrer de Flix mos fa la porta d'accés. I nosaltres estem treballant en diferents plafons explicatius per a que sigui visitable el més pront millor.
Doncs bé, Pere, aquestes actuacions, suposo de que en un arqueòleg, no, en alguns moments li diuen ser motiu de satisfacció, no? O sigui,
sí, tant.
I més quan trobes alguna cosa, no?
Tant.
Del que has trobat, en aquest moment, què destacaries? Així que diria, hem trobat una peça importantíssima o...
A veure, com a peça, tampoc no podríem destacar cap cosa excepcional de que pugui estar en un museu exposada, però jo com a... cosa més sorprenent és el cas de l'aldea. Nosaltres a l'aldea, una de les primeres feines que vam fer, el patronat de l'ermita de la Mare Déu de l'aldea va contactar amb nosaltres i els hi vam fer un parell de cates, de sondejos, a la vora de l'ermita. Allí hi havia una espècie d'era, podem dir que era una era perquè, de fet, hi batien l'arròs a començaments del segle XX, hi havia la torre, que és el símbol de l'aldea, que s'ha conservat, restaurada diferents vegades, l'última després de la Guerra Civil, i està pues, la torre de l'aldea. Es coneixia així, de fet, la torre de l'ermita de la Mare Déu de l'aldea. Nosaltres vam fer unes cates, ja hi havia documentació de que per allí apareixien materials romans. A les cates nosaltres vam trobar materials romans, materials d'època medieval, materials islàmics. Sortien alguns trossos de paret, però no massa cosa, però bueno, així es va quedar. Uns anys després, l'Ajuntament va ser el que van prendre les obres i van començar a sortir però parets de metro i mig de gruix, d'un metro d'aixecada, una planta quadrada, una entrada, i bueno, vam passar de tindre la torre de l'ermita a tindre el castell de l'aldea. Vam trobar el castell. La gent no sabia ningú, perquè tothom se n'en recordava, la gent gran ho recordava.
Se'n recordaven com a
una era. Com una era.
Com una era.
Com una era, que inclús un veí havia plantat tomateres, ho havia fet servir, però ningú recordava que allò era part del castell. I, de fet, també estem a veure si l'Ajuntament pogués acabar de trobar finançament en un arquitecte doncs, per a fer el visitable i poder-lo acabar d'excavar, perquè és espectacular la quantitat de ceràmica que hem arribat a treballar.
S'ha trobat al lloc.
D'època romana, musulmana, medieval, inclús modern, és increïble. És dels jaciments de que més de si ha donat.
Un arqueòleg, si sent seu un jaciment o una zona excavada?
No ho sé, penso que no. Jo penso que el jaciment és del poble que estàs treballant. I tu ets una part més que clar, tens molta il·lusió quan hi treballes. La gràcia d'un jaciment és poder començar a excavar i acabar-ho. Deixar-ho acabat, com és el cas del molí d'Oriol. La nostra satisfacció més gran serà de dir nosaltres ho vam començar a excavar
i nosaltres hem fet la restauració
i nosaltres l'hem deixat acabat, sí, sí. Ja que, a veure, mm-hmm. sempre s'hi poden fer coses, però la idea és de que quan hi vagi algú més ja no li cal que feu, d'això és acabat. Això, esto sí que te'ls sents teus. Ara, els jaciments estos que estàs i fas alguna faena i a la millor no hi tornes més...
És que és molt diferent, això, no? Suposo, Pere, la intervenció en un lloc d'estos a la intervenció en unes obres per veure si realment allí hi ha alguna cosa, no?
Per exemple, quan al començament a citar el castell de Miravet, la nostra feina al castell de Miravet va ser un control arqueològic a l'entrada. Devien de ser...
No està el castell de Miravet, 10 metres quadrats
allí a l'entrada, que mentre vam fer la pavimentació nosaltres vam fer el control, hem treballat al castell de Miravet, però no molt podem sentir nostre de dir jo he treballat a dins del castell i hem fet descobriments importants, no? Va ser una actuació d'un dia i ja està.
En aquestes intervencions ja has parlat de diferents èpoques, romana, medieval, àrab, més properes a l'època actual, no? Però jo el que he vist, almenys llegint el teu currículum, que en l'apartat de restauració i consolidació us heu dedicat més a la part de la batalla de l'Ebre. A l'època, al final, no?
Sí, és que això va ser un dels temes també curiosos, perquè fins llavors ningú havia treballat temes de la batalla de l'Ebre aquí a Catalunya, quasi ni de la Guerra Civil. I de fet, nosaltres, en una d'aquestes prospeccions pels parcs eòlics, van ser els primers que van començar a documentar trinxeres, refugis, llocs que havien format part de la batalla de l'Ebre, i quan van fer l'informe, el Departament de Cultura està en una mica estranyats de que si allò s'havia de documentar, no s'havia de documentar, era arqueologia, no era arqueologia, però clar, nosaltres ho trobàvem i ho documentàvem. Llavors l'administració havia de prendre una decisió si es protegia o no es protegia. Evidentment, tot no es pot protegir, però sí que s'ha d'estudiar. Mentre es van fer això, se va muntar el COMEBE, i clar, l'estar nosaltres a la comarca i el COMEBE pues, també està a la comarca, se'ns va encarregar de treballar les DBs, que de fet va ser la primera intervenció que es fe sobre algo de la batalla de l'Ebre. Va ser la primera intervenció, no era un espai gaire gran, però va tindre molta repercussió. I a partir d'allí, pues, sí, vam poder continuar treballant pues, en els barrancs, al campament del 15è Cos d'Exèrcit, en diferents espais més de la batalla de l'Ebre.
Ens diuen que s'està acabant el temps, passa ràpid, ja ho has vist, estem a 25 minuts o més de 25 minuts de conversa, no?
Tot el va passar ràpid, Joan?
Sí, i tant. I més parlant en Pere i parlant d'aquests aspectes, no?, que suposo que els nostres oients són interessants escoltar, no?, aspectes relacionats amb la història i amb la... i en la cultura i l'arqueologia de les nostres comarques, no? En la conversa he vist, Pere, que dius natros. Natros. O sigui, quan dius natros deu ser perquè parles de Josep Maria,
sí,
de Josep clar. Maria i de Pere,
sí,
no?
Sí,
o sigui,
sí, perquè...
Sou un equip.
Sí, de fet, de la primera faena, el Josep Maria viu a Barcelona, però és de fill de Batea, ell de fet hi té casa i passa temporades a Batea. I la primera faena que vam fer va ser en ell i des de llavors pues, hem anat continuant els dos junts i totes les intervencions... Sempre...
Treballeu,
som un equip i sempre treballem junts.
Un equip treballant i un equip publicant, també.
Sí, el mateix, és el que et dic.
Publicant nombrosos llibres, articles, comunicacions, etc.
Ara, a veure si de cara a aquest any tenim pensat publicar un inventari que vam fer dels molins d'oli antics a la Terra Alta, que és un dels treballs també més interessants que vam fer. També va ser un projecte d'investigació arran de treballar al molí d'Oriol a Flix.
Sí.
També havíem treballat a Batea en un altre molí. I en el tema este de l'oli vam veure que anàvem una mica perduts, vam començar a investigar i, bueno, hem trobat molta informació i a veure si ara estem podem publicar l'inventari dels de la Terra Alta.
Suposo que el fet d'haver nascut a una comarca amb tanta riquesa, amb tanta riquesa arqueològica, no? Amb tanta història, tanta tradició, ajuda molt.
Ajuda.
Unes comarques, no? Perquè diríem que també la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre...
Sí, sobretot la... Ribera i la Terra Alta el no està tan malmeses per, sobretot lo que és les zones de terme, el ser de frontera, això li ha donat molta riquesa, perquè ja veus que parlant de jaciments des d'època ibèrica està ara, està fa 4 dies en lo de la Guerra Civil.
Queda molt per fer, Pere.
Moltíssim. Només dit que a Batean no hi ha cap poblat ibèric excavat en la seva totalitat, i en la resta de la comarca n'hi ha poquíssims que poguéssim dir que estan acabats d'excavar. Moltíssim. N'hi ha faena, però per a molts anys i molts arqueòlegs.
I a la Ribera?
També el mateix. També el mateix. A veure, n'hi ha jaciments com els Castellons a Flix, o Cebes també a Flix, que s'hi està treballant, estan bastant avançats, o el Castellet de Banyoles... Estem parlant ja dels grans jaciments, però és que queda moltíssim en la gran quantitat que hi ha.
Hem de tindre en compte que totes les cultures han passat pel nostre, nostre territori. Però és el que has dit, no? Hem estat frontera, i al ser frontera, realment el que hi ha és... són vestigis de tots.
Sí. I molts, jo me'n recordo al començament, o quan començàvem a treballar, que hi havia un buit com si els romans en aquesta zona no hi haguessin estat. Passàvem del món ibèric a quasi el món islàmic i quasi el medieval, podem dir. Passàvem dels ibers als templers. I quan han començat a investigar, doncs han sortit viles romanes, han sortit ceràmiques islàmiques, vull dir que no, hi ha un buit d'habitatge aquí està continuat des de inclús molt anterior a l'època ibèrica. Parlem d'època ibèrica, però a Batea tenim un gran número de jaciments del bronze final, molt anterior al món ibèric. I tant, sí.
Però tant cal continuar treballant.
Sí, i tant, això no... I clar, i animar les administracions de que s'hi posen. Per exemple, aquí al Matarranya han agarrat l'administració aragonesa i han fet una ruta de jaciments ibèrics, i cada poblet té el seu jaciment estudiat, en petits museus, en peces als pobles, i això dona una riquesa a pobles petits com Cretes, Calaceit i altres pobles, però molt gran. S'ho fan seu.
Sí, és el que hem de fer. És el que hem de fer, sentir-nos nostre, el nostre patrimoni, no? I d'alguna manera investigar-lo, treballar-lo, i tant, no? I anar descobrint els nostres orígens.
Sí, tant.
Que és molt important. Pere, ja per acabar, parlar poc de la teva vinculació en les entitats culturals, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do també, no?
Home, penso que està tot relacionat també. Sí. Lo neguit este per la història i l'arqueologia en particular, pues fa pues que vulgues donar-ho a conèixer i participar en les diferents associacions, ja de Batea o bé comarcal.
Pues molt bé, ha estat un plaer, una satisfacció conversar amb tu. Aproximar-nos a aquest món molt desconegut per nosaltres. Molts ho coneixem únicament per la televisió, no? Em sembla que feien un programa a TV3, no? Sí, d'uns arqueòlegs que sortien.
Una mica de fireta.
Bueno, o sigui, i veiem aquest...
Entre els arqueòlegs no estem
massa... Aquest món dels arqueòlegs, no?
És una mica... Sí. Un plan
se trobava tot de seguint, no?
Sí, bueno.
Molt fàcil, tot, no?
Sí, molt
fàcil. I amb molta pressa, que tenien 3 dies per a...
Sí.
I, el que no,
i no és així.
I quan fas una excavació el que menys pots tindre és pressa. Has d'anar tranquil i has de pensar que si ha tardat tants anys en estar descobert, tampoc no ho pots descobrir tot en un dia.
Bé, això és...
Era la tele.
Pere, repeteixo, moltes gràcies, fins una altra ocasió, i per haver-nos aproximat a aquest món.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, doncs Joan, ho deixem aquí.
Llàstima. Llàstima, sí. Perquè hauríem continuat parlant, perquè és que volem saber moltes coses, no?, relacionades amb lo nostre.
Sí, la veritat és que sí.
En aquest cas.
Molt que queda per descobrir, però sens dubte, Joan, estàvem parlant d'una vocació com la nostra, però que ell també ha compartit.
I l'ha compartit, exacte. I això és molt important.
Sí.
Ja ho he dit abans, no? Mm. Ja en Pere, ja vaig poder parlar amb ell quan estava al Castell de Móra. I en aquell moment es ve la passió i es ve la vocació, no? Mm. I això és una qüestió molt important, no? Hi ha professions que realment necessiten aquest caire vocacional, no? Uh-huh. Si no hi ha vocació darrere, realment moltes coses no es poden arribar a fer. Pots intervindre, Pere, encara que t'haguem despedit.
El món de la ràdio també t'agrada una mica,
sí,
eh?
Sí. Bueno, que va fer algo, no? Ara, exacte.
Sí, va ser una mica forçat, perquè va ser no voluntari, però bueno, vaig fer la prestació social a l'emissora de Ràdio Batea.
Tant de bo l'Emili fos així, no, Joan?
Sí, i tant.
Molt bona.
Jo no la vaig fer a la ràdio, l'Emili.
Va ser molt bona, Emili. Molt bona, Emili.
Molt bé, ho deixem aquí. Gràcies, Joan. Fins la propera. Molt bé, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
L'Hora L, amb Eduard Pino.